El búnquer.
...1942... Coburg, Melbourne, Austràlia.
Matraco!
Eh?
Un altre cop a Austràlia?
Què passa?
No n'hem tingut prou ja.
Bueno,
ja amb en Josep Peronella,
aviam,
els collons.
Escolta,
què?
Escolta,
què?
Respecte. Respecte pel Peronella, que ha fet més coses que tu.
Sí.
I que jo.
Sí.
A Austràlia.
Explotar treballadors.
Bueno.
Jo això no ho he fet encara.
Però, escolta'm.
Encara.
Era una altra època. Era una altra època.
Era un home del seu temps.
Era un home del seu temps.
Sí.
No, ara no vinguem a exigir segons què.
Val.
Que va fer un parc.
Val.
I és ben maco aquell parc.
Escolta'm. No hi he anat.
Doncs
ja,
hi anirem.
Quan hi vagi ja t'ho diré.
Hi anirem.
Parlarem dels seus parents, doncs?
No.
D'un dolent, de l'antagonista, el jardiner dolent del parc.
No, ja em sap greu, però oblida't d'en Josep Peronella. Avui comencem a Austràlia, però anirem saltant d'un lloc a un altre.
Si som a Austràlia, alguna relació deu haver-hi. Ja has dit 1942, en Josep Peronella encara corria per allà.
No té cap relació. En Josep i el protagonista d'avui viuen a 3.000 quilòmetres de distància l'un de l'altre. Austràlia és enorme, Jair. Bueno, a més de la distància, també els separa l'edat. L'any 1944, en Josep vorejava els 60 anys i, en canvi, el nostre protagonista, el d'avui, tot just està naixent ara. Es diu Peter Norman i té la mirada ben pura i brillant. En Peter és fill d'uns australians de classe mitjana que es desviuen per ell. Té uns pares modèlics que treballen de valent perquè mai li falti de res. És la nineta dels seus ulls, dels ulls dels pares, eh?
Ah, sí.
Cada aniversari d'en Peter és un festival de regals.
Li regalaran un pitó de 4 metres com el caçador de cocodrils?
No, per sort no. Els regals que li fan al nostre amic són ben diferents. Són d'un altre estil. Per exemple, quan fa 5 anys li regalen uns patins.
Molt millor que una serp de 4 metres,
sí.
Penso.
Sí, i sobretot no regalar-ho junt.
Una pitó i uns patins.
És molt estrany.
És molt estrany. Per escapar-te de la
serp. De la pitó, clar. Als 8 anys li regalen un boomerang.
Típic d'Austràlia.
Sí.
No torna mai, eh?
I quan en compleix 10, li cau el premi gros. Li regalen una bicicleta.
Una mica consentit aquest nen, no? Li estan comprant de tot.
És un encant de nen, Jair. En Peter té una infància ben feliç. Es passa el dia jugant al carrer amb els seus amics. Els partits de rugby i les curses en bicicleta són el pa de cada dia. I mentre en Peter juga amb els seus amics, el boomerang i la bicicleta que li han regalat, a 16.600 quilòmetres d'allà, a Nova York, un nen es distreu fent curses pels carrers de Harlem amb els seus amics.
Carai, aquest salt?
Mira.
I aquest canvi?
Ara aparquem una estona amb Peter.
Què?
Te'n recordes d'en Peter?
Sí, home, evidentment, eh? Era el protagonista.
Li han regalat un boomerang.
I una bici.
Una bici.
Sí.
Pues ara, un moment, aparca'l una estona, en Peter. Ara centrem-nos amb en John Carlos.
No, que m'és igual en John Carlos.
No, t'ha de ser igual.
Jo tinc TDAH, no me pots parlar d'un altre tio ara.
Jair, un moment, apunta't amb un paper, si
vale.
Vols.
Peter.
De moment oblida't d'en Peter. Anem a parlar d'en John Carlos.
En John Carlos.
En John Carlos té un nom bastant ben parit, eh? John Carlos.
John Carlos, John Carlos. Però és de cognom, es diu Carlos, eh?
No t'ho sé dir. És en John Carlos. Vale. La seva infància és molt més interessant perquè ell s'ha d'espavilar de valent per poder tirar endavant.
Aleshores sí.
Els pares d'en John Carlos provenen de Cuba i els costa Déu i ajuda a arribar a final de mes. Tenen 4 fills i el plat a taula no està sempre garantit. En John Carlos és el més gran de tots i es pren molt seriosament la figura de ser el germà gran, el responsable. A l'escola sempre reparteix el seu esmorzar amb la resta de germans perquè cap d'ells passi gana.
Bé, John Carlos.
Molt bé.
Això és de ser molt bon germà, eh?
Sí.
Vinga, avui l'entrepà m'ha tocat a mi, però el reparteixo.
Bé. És el primer que passa gana, però el sentiment de responsabilitat és massa gran i prefereix compartir-ho amb els germans. Sempre ho ha compartit tot. No té gairebé res que consideri seu. Com a molt, el que li van regalar quan va fer 10 anys. L'únic aniversari en què va tenir un regal realment envejable.
Vinga, va, tireu-me el timbre de bicicleta.
No, els seus regals són una mica més modestos, Jair, que els que li feien amb en Peter. Els pares d'en John Carlos no es poden permetre regalar-li una bicicleta. El regal més luxós que ha tingut és un xandall i unes sabatilles esportives d'imitació.
Oh, no.
Ah,
està bé, però hem baixat el nivell.
Sí, no.
Aviam, tots hem tingut unes bambes d'aquelles. Unes Mike.
Unes Mike. Adudes.
Adijas.
Ostres, Déu-n'hi-do. Doncs mira, A ell li agraden,
Ah, sí?
I n'està traient partit. Gràcies a aquest regal ha descobert que això de córrer li encanta. A les curses que fa pels carrers de Harlem sempre és el més ràpid. Quan corre, la mirada se li torna pura i brillant. El regal és modest, però s'està amortitzant. Per tant, en Joan Carlos està ben content amb el que té. I ben fet que fa. No es pot pas queixar. N'hi ha que ho tenen pitjor. Que ni tan sols poden aspirar a un regal com aquest. És el cas d'en Tommy.
En Tommy, que és un amic pobre d'en Joan Carlos.
No, no, en Tommy i en Joan Carlos ni tan sols es coneixen, Jair. L'un i l'altre viuen a 2.500 quilòmetres de distància. L'un és de Harlem i l'altre de Texas.
Jo... Vols que l'apunti també en Tommy?
Apunta-te'l. Sí. Sí, perquè avui tenim un altre búnquer coral. Hosti. En Peter, el primer, el nen australià que... es distreu fent esport a Melbourne, en John Carlos, el nen que fa curses per Harlem amb unes bambes d'imitació, i en Tommy, un altre nen que podríem descriure com el més desgraciat dels tres.
Hosti, nano, si n'has de ser de desgraciat per ser-ho més que el nen pobre de Harlem amb les bambes rock dog.
Quina relació tindran els tres protagonistes? Doncs aviat ho descobrirem. Quedem-nos una estona ara amb en Tommy, un nen que ha nascut en el si d'una família ben miserable. És un dels 12 fills d'una família d'immigrants que les passa molt magres. Els diners escassegen i la casa és plena de canalla.
Això va així. Quan no tens diners t'has d'entretenir d'alguna manera.
Tenim canalla. Hi ha moltes nits en què en Tommy se'n va a dormir sentint com l'estómac li rondina.
Pobret.
Sí, ja us hem dit que en Tommy és molt desgraciat. Ja us deveu imaginar que dels tres protagonistes és el que té els aniversaris més tristos. Quan fa 10 anys, li regalen...
un dibuix d'una bicicleta.
No.
Té. Ring, ring.
Li regalen unes sabatilles esportives d'imitació i a sobre de segona mà.
Oh! Pobret.
Mira, han fet tot el que han pogut, Jair, els pares. A més, en Tommy està encantat amb el regal. Mai havia tingut res tan valuós. La mirada se li torna ben pura i brillant quan se les posa. Es passa tot el dia fent esport. És precisament l'esport el que el salva d'anar amb males companyies. En Tommy és un nano molt aplicat i es passa l'adolescència batent els rècords de velocitat de l'institut on estudia. Els seus entrenadors s'adonen del seu potencial i l'animen a entrenar. Li diuen que si s'hi esforça pot ser el nou Jesse Owens.
Va molt fort, eh?
Sí.
És com si et diuen ara si pot ser el nou Usain Bolt en un pobre nano, eh?
Sí, sí. I saps aquí també s'està sentint dir que pot ser el nou Jesse Owens?
Qui?
En Joan Carlos, que també està destrossant marques atlètiques.
Ah.
Tornem a Harlem per veure com li van les coses.
Escolta. Escolta, per ambientar Harlem no cal cridar tiros aquí, eh?
És el tret, és el tret de sortida de la pista d'atletisme, Jair.
Ah.
O que Harlem, per precaució, tiren llumines, no, home.
No. A Harlem es dispara el pit.
Ens situem als anys 60, quan en John Carlos fa temps que ha deixat les curses als carrers i les fa en competicions oficials. Com en Tommy, ell ha demostrat tenir talent per l'atletisme i els entrenadors intenten treure el millor d'ell. Si res es torça, en John Carlos arribarà lluny.
O sigui, que en Tommy i en John Carlos els uneix l'atletisme.
Exacte, són dos afroamericans que estan despuntant en l'atletisme.
Però i què collons hi pinta aquí en Peter? Hem anat fins a m'has fet anar fins a Austràlia.
Hem arrencat a Austràlia, sí, amb en Peter. Ara ho veurem. Posem ambientació australiana que anem a fer-li una visita. Vinga.
A Austràlia el temps s'ha quedat aturat.
Sí, noi. Tornem a ser a Coburg, a Melbourne, a Austràlia. Ens trobem de nou amb en Peter, el nen a qui van regalar una pilota, un boomerang i una bicicleta.
És el pijo.
En pijo tampoc. Té una vida normal i corrent. A hores d'ara, en Peter ja és tot un adolescent i ja fa temps que va aparcar els regals d'aniversari. S'ha fet gran i ara s'ha aficionat a una altra cosa.
Vol ser artista? Artista? L'australià ens portarà problemes, ja es veia venir.
En Peter se'ns ha enganxat a l'atletisme. Ja heu vist que des de petit li encanten els esports. Ara s'ha aficionat a córrer. I és una gran idea perquè el nano és una fletxa. Té un futur molt prometedor.
És el nou Jesse Owens, Mercè!
No, en aquest cas el sobrenom no li escau. En John Carlos i en Tommy els hi deien així perquè són negres com en Jesse Owens. Però en Peter és més blanc que un got de llet.
És el nou Andrés Iniesta, Mercè!
Les tres històries d'avui estan unides per l'atletisme. Els tres protagonistes tenen una edat similar i una afició comuna. Tots tres s'acabaran coneixent. Ho fan l'any 1968 a la ciutat de Mèxic, el lloc on aquell any se celebren els Jocs Olímpics. Qui no se'n recorda de la inauguració dels Jocs Olímpics de Mèxic, eh?
De Mèxic 68,
van ser
com
macos,
si fos ara.
És que aquells mariachis. Som a la tarda del 16 d'octubre. Ens situem a la pista central de l'Estadi Olímpic, en el moment en què el rellotge marca les 3 i 20 minuts.
Ui, ui, hora, data i lloc concrets. Bomba a l'estadi.
Tranquil.
Massacre en el Estadio Azteca.
Tot està en ordre, Jair. Els tres protagonistes han estat seleccionats pels seus respectius països per representar-los als Jocs. En Peter defensa els colors d'Austràlia, mentre que en John Carlos i en Tommy defensen els dels Estats Units. Els tres corredors busquen classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
Ja n'han matat a un.
No,
és que no,
no
s'havien d'haver organitzat uns Jocs Olímpics a Mèxic. Qui ha sigut l'idiota? Qui ha sigut l'idiota que els ha muntat allà? En Samaranc.
Samaranc.
Va buscant comissions.
Ah, noi. El tret és perquè ha començat la cursa. Vuit corredors es disputen classificar-se per la gran final. Que sapigueu que els nostres tres protagonistes s'han classificat.
Bé.
En Peter, en John Carlos i en Tommy han fet una gran actuació.
Bé, nanos, alegria, va, celebrar-ho.
Bueno, no hi ha gaires ganes de celebrar res, eh? Si més no, pel que fa en John Carlos i en Tommy, que estan passant dies molt complicats.
Què ha passat? Què passa?
Ves que en l'any en què ens situem, els Estats Units viuen moments convulsos. El conflicte racial ha escalatat perillosament i la comunitat negra s'ha revoltat. Sense anar més lluny, pocs mesos abans dels Jocs Olímpics, Martin Luther King lidera la revolta i ha estat assassinat.
Assassinat.
Lo han assassinat. Tot això ha provocat que els atletes afroamericans hagin amenaçat de fer boicot als Jocs i no competir sota la bandera estatunidenca. Finalment ho han descartat, apostant per fer gestos públics que resultin més efectius. Per aquest motiu, els ànims són de poques celebracions. En John Carlos i en Tommy, igual que la resta d'esportistes negres, estan molt concentrats. Només aconseguint una medalla, podran fer la protesta.
I mentre ells estan concentrats, en Peter anà fent gots al bar. Eh? El blanc supremacista dels collons.
No, home, no.
Ja ho sabia jo.
Peter...
Ens portaria pel camí l'amargura.
En Peter prové d'una família molt conscienciada amb la igualtat racial, Jair. Ell és el primer que dona suport a en John Carlos i en Tommy. Avancem ara fins a les 8 del vespre del mateix dia. Ha arribat l'hora de la final. Hòstia, la semifinal, la final, el mateix dia, amb les agulletes que has de tenir.
Home, que són, són 200 metres, Peyu, sisplau.
Hòstia, sí, bueno.
És com l'anar aquí al lavabo.
Però a fondo, eh?
Sí.
Són però... 200 metres a fondo, eh? I és, hòstia, avui ja ho he fet, no? Quedem per demà, no? Ja. No podria pas ser atleta, jo. Ha arribat l'hora de la final. Els més ràpids a travessar la línia dels 200 metres s'emportaran la medalla. Comença la cursa on els nostres tres amics són part dels finalistes.
Atenció, els corredors surten de les seves marques. La cursa és molt igualada. Pel carril 3, en Tommy agafa avantatge i en John Carlos el segueix de prop.
Va, feu per en Martin Luther!
En Peter,
el negro!
L'australià agafa embranzida i es col·loca primer. I compta ara, l'avança en John Carlos, que es posa líder. Quina cursa tan emocionant, pot guanyar qualsevol.
Peter, deixa guanyar, hòstia!
Atenció, els corredors s'aproximen a la meta i guanya... en... Tommy!
Ha ganat el pobre!
En Peter fa segon i el tercer lloc se l'emporta en John Carlos.
Bé.
Ojo, eh?
Bé.
L'or se l'emporta en Tommy, la plata en Peter i el tercer lloc és en John Carlos. Els dos americans podran fer la seva protesta durant l'entrega de medalles. Saben perfectament el que han de fer. Han acordat que en el moment de recollir les medalles aniran descalços i portaran una insígnia a favor de la igualtat. També alçaran el puny lluint un guant negre en senyal de suport als Black Panther. Però a última hora apareix un problema inesperat.
En Peter, el coi del blanc ja l'està liant.
No.
Si ja ho sabia, el blanquito
no,
va traure
no.
problemes.
El problema és que cap dels dos atletes negres ha pensat agafar els guants que han de portar. Se'ls han deixat a l'hotel. Nano.
Havies de fer una
nano.
Cosa. Havies de fer una cosa.
Una cosa havies d'agafar.
Hem quedat per queixar-nos.
No havies d'agafar ni les sabates.
No. Ni dos guants. Un.
Un guant. Havies d'agafar un guant. Bueno, els pantalons i la samarreta,
sí,
però...
Sí, sí.
Hòstia, això ja ho portes.
Ja ho portes. Sí.
Afortunadament, en Peter és allà per solucionar el problema. Es treu els seus guants i els hi deixa perquè puguin fer la seva protesta. Per aquest motiu, a la famosa imatge del podi, un dels atletes aixeca la mà dreta i l'altre a l'esquerra. Perquè el guà, clar, tenia... Són els dos guants d'en Peter.
És que queda molt raro.
Ui, li falta un dedo, mama.
No.
No. En Peter està allà sense fer res perquè s'ha quedat sense guants. A més de deixar-los els guants negres, en Peter també demana una insígnia de protesta.
Ben parit, en Peter.
Molt ben, Peter.
Bé, Peter.
La fotografia dels tres atletes es torna icònica a l'instant. Els atletes americans recullen les medalles amb un puny alçat, mentre l'atleta australià està estoic al seu costat, en senyal de respecte.
Bonica història.
Sí.
Molt bé.
Fins ara ho ha estat, però a partir d'aquí...
Què passa? Bueno, deixo aquí.
Acabem aquí.
Sí,
s'ha acabat
si...
aquí.
Va, aviam si volen entrar els tres.
S'ha acabat aquí, no. Les coses a partir d'aquí es torcen. Resulta que la protesta posa fi a la carrera esportiva dels nostres amics afroamericans. La Federació Olímpica els expulsa dels jocs i mai més els tornen a disputar.
Però què dius? Per què?
Te podria intentar trobar una explicació, aviam. Però és per racisme.
És per racisme.
És per racisme.
És per racisme.
I sabeu qui és el que més rep? En Peter, tu. Què Mentre dius? Que en John Carlos i en Tommy es converteixen en un símbol de la lluita pels drets civils, ell queda com un marginat. La Federació Australiana se'l treu de sobre. El bonic gest que va tenir amb els dos atletes americans li va sentenciar la carrera. Per deixar uns guants, eh? Tot i que encara avui dia manté el rècord dels 200 metres llisos del seu país, queda oblidat per tothom. En Peter queda en un pou, sobretot quan a mitjans dels anys 80 una lesió en un tendó gairebé li provoca l'amputació d'una cama. Hòstia. I ha de deixar de fer qualsevol activitat esportiva.
I te l'has de lesionar molt fort, el tendó.
Hòstia, sí.
Al final, l'Enric acaba sent el més desgraciat, eh?
Sí, i acaba ben malament, eh?
Sí?
Dedica els últims dies a submergir-se en l'alcohol. Pateix una depressió que l'acompanya fins al seu final, l'any 2006, quan mor d'un infart als 64 anys.
Nano! Quin drama!
Per sort, al funeral hi assisteixen en John Carlos i en Tommy, els seus companys de cursa i de lluita. Sempre van mantenir el contacte i demanen poder ser els portadors del fèretre en honor del seu amic.
Acabarem plorant avui,
eh? Serà ben maca aquesta història. En John Carlos i en Tommy van tenir una vida més amable. Encara ara són vius i continuen fent actes i discursos en favor de la igualtat. A en Peter finalment li van arribar els homenatges que es mereix. En molts països hi ha reproduccions del podi que van protagonitzar tots tres. En alguns hi apareix en Peter, en d'altres no hi apareix. Han deixat el graó buit perquè el visitant pugui ocupar el seu lloc i sentir-se com en Peter per un moment. En Peter, tu.
En Peter.
Peter Norman, en John Carlos i en Tommy Smith. Els voleu veure?
Sí, tens la foto, no?
Tinc la foto, aviam, la imatge. La foto.
Aviam.
Amb els dos guants i en Peter sense guants.
En Peter, nano. Aviam, Peter, aviam.
Guaita'ls, aquí els teniu.
Què passa?
Molt bé. Peter.
Molt bé. Molt bé. Preciós, eh? És que, dir una cosa, el racisme comença a ser un problema als Estats Units, eh? Espero que aquesta història serveixi per recordar-ho.
Aviam. Ja ens enganxa que les eleccions ara ja s'han celebrat, ara. Les eleccions ja anem tard una mica. Anem a 17 de desembre.
Peter, Norman, John Carlos i Tommy Smith són dignes d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Què passaria si això no tingués un final? Cada segon compartit m'ha semblat un regal.
Avui tenim entre nosaltres a una dona que va passar per un programa espanyol molt famós,
sí,
on s'hi cantava i s'hi feia vida discutint o fent amics amb altres concursants.
Amb aquestes pistes poden ser 45 programes.
Gran Hermano, sí,
per exemple.
El que passa que en principi no tenies per què cantar.
No.
Estem parlant d'Operación Triunfo. En aquella època en què hi havia càmeres per tot arreu i feien una mica de reality,
una mica
de show.
Una mica de reality.
Va ser-hi a la segona edició. Va saltar-se tot el rebombori de la Xenoa, en Bisbal, en Bustamante i tot això, tota la pesca aquesta. Ella va coincidir amb l'Helena Gadel, per exemple.
Veritat.
Ara ja sabem que no tenim l'Helena Gadel entre nosaltres.
Correcte.
No? Ja està. No sé si us situeu. Jo per exemple,
jo
no
estic tan nerviós per si hi ha la Núria Fergo.
A veure...
T'agradava la Núria Fergó, tu?
La primera Núria Fergó.
Però tu havies vist Operación Triunfo,
sí,
Peyu?
Sí, clar.
Jo no, jo només, a casa només hi havia TV3, jo ho sabia pels meus amics.
La teva família és l'única que no va veure Operación Triunfo de tot Catalunya.
Home, si jugava a Patacons, què vols?
Ja. Ja. Jo sí que havia vist... El que passa que ara estic intentant recordar alguna altra noia de l'edició, de la segona edició.
Ah, segon, Helena Gadel.
I no me'n ve cap.
No.
Bueno, me'n ve una molt al cap, però la tinc aquí al costat. però cap més.
Bueno, no sé si us situeu això, perquè jo no ho he vist mai, però però sapigueu de què parlo, sí. Que és aquella edició que hi va guanyar...
Qui va guanyar?
Qui va guanyar?
Qui va guanyar?
L'Ainhoa Cantalapiedra. La nostra convidada no va guanyar, però va arribar més lluny.
Sí.
A Eurovisió. Amb una cançó que no li agradava gens, per tant, ni guaita, ja n'hi parlarem.
I com és que no hi va anar la primera
Perquè
Eurovisió?
Perquè això no va així, eh? No
ja ens ho explicarà,
sí, ja ens ho explicarà. Sí. És que només amb aquesta informació ja sabeu perfectament de qui parlo, perquè és l'única persona que ha dit, i cito les seves paraules, que no estava d'acord ni amb la cançó que representava...
Cuidado, cuidado.
...ni amb el país.
Cuidado, cuidado!
De fet...
Això no ho ha dit, ella, diu, eh? Està fent que no, eh?
De fet, no se la pot trobar cap foto, diu, amb la bandera espanyola enlloc.
Això és una altra cosa. Bueno,
no va guanyar Eurovisió, però ens va guanyar a tots els que som aquí, després d'aquestes paraules, això està clar. Les crítiques que cap a ella van augmentar quan va decidir que el seu disc anomenat Segueix-me el fil només es va vendre a Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Això se m'ha dit, no sé si és cert.
No ho sap.
Bueno, que sàpigues que el Wikipedia diu tot això de tu i altres llocs també. Afortunadament, la seva vida no és només Eurovisió i gent enfadada. Ha presentat programes com Buscant la Trinca i ha fet de col·laboradora a Temps de Neu o al Club amb l'Albert Tom. Actualment la podeu sentir cantant també en català i anglès. I pista, que us acabarà de situar per qui encara no sabeu.
Pues ja sabem qui és, Neus.
Durant la seva estada a Operació Triunfo, la nostra convidada portava... rastes. Ara ja sí, no?
Ara sí.
Rebem un fort aplaudiment a la Bet! A veure, Bet, hi ha moltes preguntes.
Anem a aclarir coses, Bet. Primer, per què la primera guanyadora d'Eurovisió no anava a... O sigui, el que guanyava Operació Triunfo no anava a Eurovisió?
No, eren com mecanismes diferents. O sigui, a través del programa s'escollia qui era el representant i va coincidir que la primera edició va coincidir que...
Que era guanyador a les
dues
coses.
Que la Rosa, sí, va guanyar a OT i també la van triar. I llavors la gent es pensava que era com una mateixa cosa, però en realitat eren dues coses independents.
Vale.
D'acord.
Llavors... Bueno, entre els... Sí que anava al festival per això, o el primer, o el segon, o el tercer. O sigui, un dels tres finalistes teníem com les opcions d'anar-hi.
I no t'agradava la cançó? Però sí, dime què és el
que
puedo
hacer. A mi m'encantava, he mentit durant aquests 20 anys. Em flipa la cançó.
Així no vas dir que no estaves d'acord amb el país que representaves?
No, això no ho he dit mai.
Doncs això
no
que sàpigues que la Wikipèdia ho diu, eh?
Sí, que també...
És que la Wikipèdia tothom...
Pot entrar i posar
sí,
coses.
Sí, però al principi està molt vigilat ara ja.
Quines noies més hi havia a la teva edició, recordes?
Ara, a veure.
Per què?
Mira, hi havia l'Helena, l'Ainhoa, que ja les heu citat, hi havia la Nika, la Mai Meneses, de Nena de Conte.
Mai Meneses.
La Tessa, la Cristi, la Vega...
Se lo está inventando.
Està dient noms random.
I parles encara amb elles, bé?
Sí. Sí, amb alguns, exacte, amb alguns i algunes. Sí.
Molt bé, vinga, va, anem a la pregunta, Neus.
Vinga, va, la pregunta que fem sempre a tothom, bàsicament. Mira, gent de Tarragona.
Aviam.
A veure. Quina va ser la primera feina de la Bet?
A veure.
És aquesta la pregunta que us faig. Opció A, venent sabates de taló. Opció B, embolicant regals. I opció C, fregant olles i plats en un restaurant. Què us sembla?
Què? On la veieu?
Va ser a Súria? Va ser a Súria?
Ni idea.
No, va ser a Manresa.
Manresa.
Pista, va ser a Manresa.
Va ser?
A Manresa.
Embolicant regals.
Per pista, eh?
Bueno.
Embolicant regals.
Anem a veure si és la
Sí.
A veure.
Sí.
Molt bé.
Vas embolicar regals, eh?
Sí.
Però era un lloc d'embolicar regals? Que era un estany?
No, era una botiga de joguines.
Molt bé.
I buscaven algú per festes de, pues, embolicant.
Venien els tres reis i deien embolica això.
Exacte. I els patges i tot. I bueno, hi ha diverses botigues, vaig estar com de dependenta, però sobretot embolicant.
S'agradava?
A mi m'encantava.
Sí.
Embolico bé.
Sí,
I forro els llibres molt bé. Oh! És una altra cosa que m'encanta.
És un art, eh? És un art.
T'encanta forrar llibres.
M'agrada moltíssim.
I no fas bombolles, no has d'anar punxant bombolles.
Si hi ha bombolles, repeteix. Perquè fa una ràbia i un toc increïble.
Però els nens ens ho passem bé. Sempre venia la meva mare, avui t'ho vaig fer fatal.
Bueno, intentaven allò amb l'agulla, però mai queda bé. Mai queda...
Forrar, entenc, amb el que enganxa. No allò que sembla que hagi fet una bossa del Capravo.
No, ui, allò és de cutre.
Allò és terrible, allò. Jo quan veia nens de la meva classe amb els llibres així, pensava, pobrets, on te van?
Jo carpetes i això primer feia, a més, o amb algun paper bonic, o sigui, primer en paper va. I després l'Iron Fix per sobre. Bé.
Com paper de regal, sí. Perquè fos maco.
Eres d'aquelles...
D'aquella mena.
A col·le, tot perfecte, els apunts...
Bona lletra...
Tot bueno, això ja no tant.
Ah, no?
No, no, jo soc més de les aparences, no? Que ho sembli, va, per fora,
per fora saps?
Tot forradet, però després una mica
i a dins no hi havia res.
Els mestres no ens enganyes, eh?
En fi, l'han encertat la...
Tothom?
No? Hòstia, que sí. Quin públic exemplar avui. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Vinga, va, a veure, mongetes seques, salsa de calçots, que seran...
Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Què?
La dels botons.
Sí? La dels botons!
Sí, senyor! En Ramon de Manresa, a més, jo incorporaria com a títol la dels botons.
La dels botons, sí. Sí,
perquè
sí.
Comprendràs que no és exactament així el títol. Com es diu la cançó?
Es diu Tots els botons, mira, però he de dir que a mi tothom em diu m'agrada molt la dels botons.
La dels botons. Doncs,
I el concert deuen cridar la dels botons!
Exacte!
Iron Maiden!
Doncs això ho ha endevinat en Ramon de Manresa. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1812. Concord, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica. En John Thoreau i la seva esposa Cynthia es guanyen la vida fent un ofici ben curiós. Probablement és un dels més curiosos que han passat per aquest programa.
Això és molt dir, és molt agosarat això que dius, Peyu, perquè n'han passat
sí.
De ben estranys.
Ben estrany. Lo d'en Gerard Depardieu no era ofici.
No era ofici. Que ella es guanyés la vida així...
Doncs mira, és ben poc habitual el que fa. Va, atreveix-te a endevinar quin és el seu ofici. Vinga, va, digues.
En terra morts.
Què?
No. Sastre de pallassos.
No.
Bullidor de calaveres.
No. T'ho diré, t'ho diré.
Proxeneta d'animals.
No.
Què?
Ostres, aquest, déu-n'hi-do. Però hi ha un buit de mercat, eh?
Sí, sí. M'han arribat uns esquirols, nen. Oh, sisplau.
Ja t'ho dic. Perquè no ho endevinaràs mai. Val. En John i la Cynthia es guanyen les garrofes fabricant i venent llapis.
Molt de llapis has de vendre. Jo no sé quin marge et deixa el llapis.
El llapis, home.
El senyor Statler
no fa pinta de ser... No,
s'ha fet la barba d'or.
A mi
però...
no em sembla que sigui pobre l'Statler.
No.
No ho sé.
No. Però...
Has de vendre molts llapis perquè et surtin els números i com us deveu imaginar, no és el seu cas. La veritat és que es foten de gana.
Qui ho hauria de dir?
Noi.
Oi, Cynthia, la fàbrica de llapisos...
No acaba d'anar
bé. No acaba d'anar bé.
A més, els Thoreau tenen una bona col·lecció de fills, de manera que encara van més justos de diners.
Clar que sí. Són pobres, doncs, a tenir fills. Ara, llapis no els infaltaran els
exacte.
Nens.
Exacte. Cada nen un llapis.
No té punta. Doncs agafen un altre, gilipolles.
Agafen un altre.
Teu pobre té una fàbrica, el teu pare.
Què fabriquem, llapis o maquinetes?
Ah.
Doncs va.
Ah,
és que...
Se li cau a la punta i llences.
Clar. Per sort, l'any 1815 es produeix un miracle que soluciona d'una tacada els problemes econòmics de la família.
Oh, quina sort! Què
resulta
passa?
Que el pare i el germà d'en John
sí,
es moren en un accident. A causa d'això, a ell li cau a sobre una herència salvadora. Mira.
Miracle! S'ha mort mitja família!
S'han acabat les penúries, Jair. Quan l'any 1817 neix en Henry David, la família s'ha quedat sense avi i sense tiet, però almenys fa temps que gaudeix d'una etapa prou correcta. El nostre amic té la mirada pura i brillant i gaudeix d'una infància feliç. Viu en una casa rodejada de boscos. Per això feien llapis.
Clar. Talles arbres, què fas?
Ja està.
Llenya
això
o llapis?
El converteix en un boig de la natura. Li encanten els arbres i els animals. I a l'escola també és un alumne exemplar, treballador, responsable i aplicat al màxim. Té un historial acadèmic tan brillant que als 16 anys se li obren les portes de Harvard.
Caram!
Me han aceptado en Harvard, papá!
Tu a callar i a estudiar a l'Escorial.
Ara.
No ens podem permetre anar a Harvard, fill.
Per què, pare?
Bueno, si vas amb beca, sí.
Sí.
Si t'han donat la beca o no?
M'han donat una carta que
doncs
diu que sí.
Bé, tira cap allà.
en Henry David, se n'hi va a estudiar l'any 1833. Estudia de valent, és tota una rata de biblioteca. Amb un expedient acadèmic tan impolut com el seu, encara troba temps per aficionar-se a una nova passió.
Els porros, evidentment,
no,
ja ho sabia.
No, els porros no, Jair, no és l'autònoma, és Harvard.
Ah. Ah, perdó, 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 perdó.
Ja t'he dit que és un alumne exemplar, s'ha enganxat a una cosa molt millor, la filosofia, concretament la filosofia transcendentalista.
Ja està.
És un corrent filosòfic que defensa que l'home és bo per naturalesa i que n'hi hagi de malvats és per culpa de la societat que els ha corromput l'esperit.
Sempre culpant la societat, els filòsofs.
Qui s'ha de culpar?
Ah, bueno, sí.
No hi ha ningú més.
Clar,
és culpa de la societat.
Sí, perquè l'home és bo.
L'home és bo. El transcendentalista creu que la societat empenya les ciutats a créixer en detriment dels boscos i que això resulta una amenaça per la naturalesa. Penseu que el consumisme, el poder i els diners podreixen les persones bones.
Totalment.
Que l'Estat controla la ment de la gent i fer que mai ningú es qüestioni res.
Van això. Força els transcendentalistes.
Això és el que diuen
no
ells.
No crec que els agradi pas TikTok, els transcendentalistes.
No fa pinta, no, no semblaria. En Henry David i la resta de transcendentalistes creuen que els que haurien de trobar és un nom, perquè que transcendentalistes...
No, és molt llarg.
És terrible.
És molt... Que estiguin els Beatles.
Exacte. Creuen que cal fer el possible perquè la bondat innata de les persones es mantingui intacta. I si per fer-ho cal desobeir lleis, doncs es desobeeixen. El nostre amic també proclama que el coneixement essencial, el que tothom ha de tenir per ser una persona plena, es porta a l'interior des d'un principi.
Oh, carai.
Segons ell, quan naixem, ja sabem tot el que hem de saber. Simplement hem de connectar amb la natura i nodrir-nos de la saviesa que tenim a dins.
Però...
S'entén o no, més o menys?
Ha començat molt bé, he comprat el discurs al principi,
sí.
Però ja ens estem fent la pitxa un lío, poder, ara, al final, o què?
Aviam, el transcendentalisme és així, Jair, i el nostre protagonista hi creu cegament. Des de ben jovenet contradiu qualsevol llei que consideri injusta. Si voleu, us en podem donar uns quants exemples.
Endavant, si us plau.
Mira, per començar, us explicaré que tot i ser el millor alumne de la seva promoció, acaba els estudis sense obtenir el títol. I sabeu per què? Doncs perquè per donar-li... li volen cobrar una taxa que ell es nega a pagar.
Doncs mira, doncs això encara dura.
Sí.
Taxa administrativa d'expedició al títol universitari, 250 euros? Menja'm els ous, nano. És un tros de paper, eh?
Exacte. En Henry David no paga i es queda sense el títol. De totes maneres, troba una feina ben aviat i sense gaires problemes. Farà de professor. Això sí.
Ostres.
La seva manera de ser fa que la primera feina només li duri 2 setmanes.
Per què això?
Perquè desobeeix les normes del centre que l'obliguen a pagar els alumnes.
Perdona? Perdona? Ho he entès bé o no?
Sí, sí, sí. Resulta que el centre on treballa té unes normes de conducta molt estrictes respecte als alumnes. Les normes estipulen que els que tinguin un mal comportament han de ser castigats físicament.
Igual que ara?
El mateix que ara.
Si un nen no es porta bé, li fots un clatot i el pare surt a aplaudir el pati.
Ell, però, es nega a pagar la canalla. Per tant, el despatxen.
Era una altra època.
Era una altra època.
Escolti, jo pago uns calés perquè al meu fill se li cardin dues hòsties de tant en tant i no les està rebent.
T'han picat avui a classe o no? No. Doncs aniré a parlar amb el professor.
Què collons és això?
Què és això?
Diu el meu... Fa una setmana que no porta cap blau aquest nen.
Escolti, escolti, escolti. És que s'està portant bé, hòstia.
S'està portant bé, hòstia.
No pot ser, no pot, ja el conec jo, no pot ser.
Sort que el nostre amic torna a trobar feina, novament a la docència, ara en una escola on ningú obliga els altres a maltractar les criatures. Som al 1840. Les classes d'en Henry David són ben originals. Els alumnes es passen el dia al bosc perquè, segons ell, s'aprèn més anant d'excursió que llegint.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, però llavors això costa de portar a la pràctica i que no se te'n vagi de mare, també. Sí. El mètode és revolucionari i funciona molt bé. Els seus alumnes tenen un rendiment tan o més alt que els que aprenen amb mètodes convencionals.
Ai, que en Henry David serà l'inventor de les escoles modernes,
no.
Aquestes escoles de bosc per pijos,
no,
eh?
No.
Yo llevo a mi hijo porque pienso que tiene que tener más libertad aquí en la escuela.
Però senyor, però aviam d'on baixa vostè?
Però aquí imites.
A un senyor que vaig sentir per la ràdio que portava una escola de bosc que casualment el 85% eren fills d'estrangers milionaris.
Carai, sí.
Els hi va molt bé això als nens.
I tant que sí. I ser fills de milionaris encara més.
Això és el que va més
això
bé.
Això és el que va més bé.
Aquests
normalment.
Nens sortiran d'aquí que ja seran gent de profit. No, és que ja ho eren.
Ja ho eren quan van néixer.
Ja ho eren. Vostè no pateixi, que l'amo de General Motors no acabarà d'escombriar aire.
En principi
encara que no,
no
sàpiga llegir.
El nostre amic acaba convertit en un referent pels intel·lectuals que el conviden a col·laborar en revistes especialitzades en ensenyament i en filosofia.
A Sapiens?
Tenim alguns articles seus que escriu quan voreja els 20 anys. En Henry David escriu...
Aviam.
El millor govern és el que menys governa. Només un govern és millor que el que governa poc. És el que no governa gens. Quan la gent ho arribi a comprendre, ningú més els tornarà a governar.
Què?
Jo ho hauria de tornar a llegir.
Si ara em diuen, fes un arbre sintàctic amb aquesta frase...
Hòstia, nano, això t'ho carden ja... a català a selectivitat i
bueno,
has pillat,
no,
eh?
Ja vaig, ja, que vinguin els Mossos sí. I se m'emportin pres.
És una demostració que el nostre amic és un antisistema, és cada cop més radical i ser-ho el converteix en un dels pensadors més trencadors del moment. Això sí... És un assidu dels judicis.
Ai,
ser tan radical li comporta uns quants problemes legals i de tant en tant acaba fent visita al calabós. En una ocasió el tanquen per negar-se a pagar impostos.
Molt bé.
Com la Pantoja.
Bueno, és que la Pantoja no deixava de ser una filòsofa, també. A la seva manera, no?
La Pantoja és de les persones més antisistema que hi ha hagut a Espanya.
És transcendentalista. Jo havia sentit alguna cançó i... Hòstia, que transcendentalista que és, tu.
Hòstia, que filòsofo sí que... A Mireia de Descartes i a Isabel Pantoja.
És exactament el mateix que la Pantoja, però ell no els paga per un motiu de consciència. Ah. Diu que mentre l'esclavitud estigui legalitzada, ni que sigui a una part del país, ell no pensa pagar ni un duro. Si la prohibeixen, els pagaran molt de gust. Si no, no.
Està fent un no vull pagar de manual.
Sí, senyor. Allò de les autopistes.
Sí, senyor.
Quina revolta aquella, eh?
Mare de Déu.
Hòstia.
Mare de Déu. Encara se'n parla avui en
sí,
dia, eh?
Sí, sí, sí. No vull pagar! Ei! I corries una mica amb el cotxe i, hòstia, senties lliure, eh? Senties com a Braveheart, eh?
És que...
De veritat que els catalans som d'estudi, eh?
És que aquella època, noi, Déu-n'hi-do.
De fet, la seva opinió contrària a l'esclavitud també li costa uns quants dies de reclusió. El nostre amic és acusat d'ajudar els esclaus a fugir dels seus propietaris. I això, que és un delicte, fins i tot als Estats Lliures, li porta més d'un mal de cap. Tenim més delictes, si voleu. En Henry David es busca problemes amb la justícia per culpa de la guerra americana contra Mèxic. Diu que mentre hi hagi guerra, no pagarà cap més tribut. Al final és trobar excuses per no pagar
sí.
impostos, eh? M'està agradant aquesta filosofia, m'està...
Molt bé.
Jo, mentre s'ho gastin en putes a Madrid, jo no pago més.
Doncs no pagaràs més.
Doncs no pagaré
no pagaràs més.
Més.
I diguessis però... fins que no s'acabi la guerra a Palestina, diré, bueno,
encara,
però... encara veig la llum, però això altre...
Doncs així ho fa, eh? Aquell dia proclama una de les seves frases més cèlebres. Diu, quan un govern empresona injustament,
sí.
el lloc dels homes bons és la presó.
Ara!
En John Bonanit.
Sí, noi. En Henry David aboca els seus pensaments en un llibre. Si voleu apuntar...
Apunteu, que aquest és bo, eh?
Diu Desobediència Civil.
Aquest.
Un dels preferits de Gandhi, de Martin Luther King i d'un bon grapat d'anarquistes.
De la Pantoja.
De la Pantoja, sí, sí.
Yo me he leído Desobediencia Civil.
Sí. Vas un dia a un concert de la Pantoja amb el llibre. ¿Me lo puede firmar, Isabel? ¿Pero esto qué es?
No, es un libro de Toró.
La fama li ha arribat, però en Henry David li és indiferent. Amb 30 anys, l'únic problema del nostre amic és la falta d'inspiració. Fa temps que busca noves idees i això és el que el porta a endinsar-se als boscos. Els seus amics li recomanen aïllar-se del món i trobar-hi les muses.
El que passa és que els amics tenien ganes de perdre'l de vista.
És un rato allà dins el bosc. No
mira, hem pensat... Escolta, Henry, hem ja pensat està. Que igual te pots fer un retiro al bosc.
Mira, la idea entusiasma el nostre protagonista. L'any 1845 abandona tot el que té i s'instal·la en una barraca enmig del bosc. S'ha allunyat de tot i de tothom. Només substituirà amb el que li doni la... No he dit
aviam,
substituirà.
Aviam, què vols dir?
Sobreviurà. Subsistirà.
Molt bé.
Només subsistirà amb el que li doni la naturalesa.
Oh.
Des de la barraca redactarà totes les seves experiències i descriurà tot el que vegi. Fauna, vegetació, el llac que té al davant. En Henry David vol connectar amb la natura com no ho ha fet mai ningú.
Tu acabaràs igual, oi?
Jo estic a un parell d'anys d'estar així.
És que cada dia que passa t'ho veig més.
Del 1845 al 1847 ningú rep cap notícia d'en Henry David. Tots els que saben com li han anat aquests dos anys d'aïllament és perquè s'han llegit el llibre en què ho explica. El llibre es diu Walden. Mira, com els edificis aquells de Sant Just d'Esvern.
És que es diuen per això.
Ah, sí? Mira, no ho sabia. El Walden, o La vida als boscos. És l'obra en què es va inspirar en Chris McCandless, el protagonista del capítol 172 de la tercera temporada, que també es va aïllar del món. El recordeu, aquell boig?
Sí.
I que va acabar morint perquè va menjar-se una planta verinosa, el beneit.
És que es va aïllar molt fort,
eh? Es va aïllar massa fort.
Es va aïllar de la vida.
Almenys endur-te un llibre de les plantes verinoses.
Aquest sí.
Aquest te l'has d'endur.
Aquest... Mira, que sé poc de viure al bosc jo, però aquest llibre me l'emporto.
Aquest, emporta-te'l. Afortunadament, en Henry David se'n surt força millor. Després del seu experiment, en Henry torna a casa. Allà viu una vida tranquil·la. Només es dedica a viatjar i a explorar la natura. De tant en tant ajuda la família amb la fàbrica de llapis, però el resultat no és gaire bo.
Que s'ha tornat a emprenyar amb algú, ja?
No. A la fàbrica de llapis no té problemes amb ningú. I en general hi té un pas satisfactori. És llest i se'n surt molt bé, però un dia comet una errada de les que es recorden.
Aviam, sisplau, sóc tot orelles.
Què? Una errada a la fàbrica de llapis.
Què pot passar? Què pot passar?
Si no tens fàbrica de gomes, malament. Es queixa que una màquina engegada, hi ha una màquina que està engegada, sí, la màquina s'encén i s'acaba declarant un incendi espectacular. El llapis crec que no és ignífug.
No.
En total es cremen un centenar d'hectàrees. El pobre ho passa realment fatal. Més enllà d'aquesta patinada amb el foc, la vida d'en Henry David està més a prop de l'escriptura que de la fàbrica.
Home, sí.
No vol estar pendent d'una feina. Diu que el treball només serveix per empresonar les persones lliures.
És frase d'hereu milionari,
també. Aquesta sí que
també,
és de la Pantoja.
Sí.
Aviam, tampoc li tinguem en compte. La veritat és que en Henry David es conforma amb poca cosa. Ell, amb una barraca al bosc, en té prou per ser feliç. Viatjant i explorant està més que content. I això que fer-ho és justament el que li acaba complicant l'existència. Situem-nos al 1862. En Henry David té 45 anys i porta mitja vida vivint entre muntanyes, dormint al ras, passant fred entre els rius.
A veure, anirà abrigat, no, almenys?
Aviam, potser no va tan abrigat com hauria d'anar-hi, perquè fa temps que se'l nota més cansat del que és habitual en ell. Cada cop li costa més respirar. Li falta l'aire, contínuament.
Henry, per favor, sisplau, cuida't, eh?
Massa tard,
no!
Sí. Sí.
No!
Els pulmons del nostre amic comencen a estar fets una coca.
Bello, sisplau. Ja se'ns ha refredat, ja està.
Tant de bo tingués un simple refredat, Jair. Si fos això, no tossiria sang com un boig.
Prou. O sigui, fa 15 dies vaig acabar fins aquí dalt de la tuberculosi.
Sí, noi.
Amb tota la conya aquella de la marató.
Sí. Bueno, no és una conya, allò de la
és
marató.
És una conya, allò de la marató. És la conya de cada any.
Que recapten molts diners.
Sí, que és veritat. Ja tornem a la conya de cada any.
La conya de cada any. Sí.
Ja que toca aquest any.
Aviam,
ara que toca.
Ja ens han fet totes les malalties.
Noi, nosaltres hem fet Henry David Thoreau perquè va escriure Walden. Que tingui els pulmons carregats de sang és un afegit. Els anys passats, els boscos entre rius i muntanyes, el fred i la humitat i una dieta que a vegades ha estat força deficient han acabat sent una combinació perfecta per acabar rebent una visita de la mascota del programa.
Oh!
Sí, senyor. La tuberculosi!
Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi. Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi.
La tuberculosi s'emporta el nostre amic el 6 de maig de 1862. En Henry David mor a casa seva als 45 anys.
Ostres, que jove, no?
Sí, noi, és quan ets transcendentalista.
Clar, clar, te la jugues.
Tot es viu diferent.
Si voleu ser transcendentalistes, poseu-vos una tèrmica.
Ah, exacte. Voleu veure en Henry?
Sí.
Fa cara de...
De viure al bosc?
Fa cara... No, de viure al bosc, no. Fa cara de
filòsof.
De transcendental. Va. Sí.
Aviam.
Guaita-lo. Aquí el tens.
Home.
Ulls molt oberts.
Ulls molt oberts. Aquesta barba, que sempre m'ha fet molta angúnia.
És curiosa, aquesta barba. És la barba, perquè us feu una idea, que deixa tota la cara al descobert i va com per sota la papada.
És com un pitet de barba.
Exacte.
Un pitet de barba. Sí. Quin fàstic.
És com si estiguessis sortint...
d'una mata de pèl.
Sí.
Eh? És exactament això.
És, és això.
Ostres, noi, aviam el públic que em pensa. Henry David Thoreau és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Ei, gent del búnquer. Volia preguntar-vos quin nom quillo pensava que seria el primer en ser canonitzat, però he descobert que hi ha un Sant Kevin o una Santa Jennifer. Llavors canvio la pregunta. Quin nom kinky penseu que serà el primer en envellir malament i deixar-se de posar? Vinga, salut i puta Espanya.
Bona pregunta. Bona Sant pregunta. Kevin existeix, ha dit, eh? Sant Kevin. Kevin de Glendalough. Va ser fundador i abat del monestir de Glendalough al comtat de Wicklow, a Irlanda.
No entenc res del que ha dit.
És irlandès.
És un, és un sant irlandès.
Sant
que
Kevin.
Es diu Kevin.
No té, no té pas gens de pinta de quillo.
I la Jennifer també té santa, eh? Santa, Jenny. Sí,
santa
Jenny.
Jennifer i Sant Kevin.
Ostres!
Ja, ell demanava nom de kinky, que no és de quillo.
De quillo, ja, de kinky, perdo, oblidat... Eh? Quin, digueu-me noms de quillo que us vinguin al cap ara.
Rubén, avui n'hi han dos al públic.
Rubén és de quillo, Rubén és de quillo. Home, Rubén, accepta-ho. Quan poses l'accent a la U,
sí,
Rubén, és, Rubén, Rubén és quillo.
Una Rubén, cosa que dic,
Rubén, Rubén Darío, no era quillo.
No era quillo, no.
Bueno, que
però
sabíem.
El Rubén, Rubén. Que hi ha gent que hi ha a la primera lletra del nom és la E, d'ell. El Rubén.
El Rubén. El Rubén, com s'escriu en Joné?
Arnau no és gens, de quillo.
Arnau és ben català.
No hi ha, no l'origen crec que és germànic, però
germànic.
A hores d'ara ja és català, per descomptat.
Sí, sí, sí. No. Arnau Tordé, Arnau Tordé era primer, eh?
Sí, home, en efecte. No n'hi ha hagut cap altre.
No, no, clar, clar, clar. No, no, és que és meravellós que puguis vendre't així.
Està bé.
No és, està perfecte.
No és un bon nom artístic.
No és gens de quillo, a Arnau, no. Se seguirà posant.
Noms de quillos. Jessica, Kevin...
Ara hi ha noms molt locos. Tu tens nens a la teva classe, que gairebé tots, el 90% de nens de la teva classe tenen nom de quillo.
Sí? Sí?
Hi ha noms que jo, no, si sí, no m'expliquen sí. Que és un nom, no ho hagués dit mai, eh?
Però ja, per context, poder.
Sí, no, jo què sé, Naum, Naur... Hi ha noms que dius, no t'ho tret, això.
Sí. O sigui, hi ha com un nom, i llavors hi canvien... Lletres, afegeixen lletres.
Barregen coses.
Sí. Sí. Sí.
Però
sí,
el que ha demanat és quin seria el primer en passar de moda i ser pròpia, tenir una essència quilla que d'alguna manera li donés aquesta credibilitat.
Arnau, crec que necessitem que et quedis aquí.
Sort que hi ha algú que posa ordre, perquè...
Nosaltres
ja no ens en recordàvem ni de la pregunta.
No.
És que és especialment interessant la pregunta, perquè ella mateixa és una contradicció. Aquests noms... porten en ells mateixos, en la seva essència, el fet de ser passats de moda sempre i de amenar el lletjó.
És veritat.
Per tant, en aquest sentit...
Sí.
Tu creus que Kevin ha passat de moda?
No, al contrari, és a dir, que ells mateixos ja s'inscriuen en un concepte desagradable. Per tant, no es pot arribar al moment en el qual ja no es puguin posar aquests noms.
Sí, senyor. És així. Ja està, el que ho fa per vocació.
Ja està.
Sí.
No té en compte si està de moda o no està de moda.
Que veurem avis que siguin Kevin, Christian, Jonathan.
El abuelo Christian.
El abuelo Christian.
Me ha dado unos caramelos.
Pues no te'ls mengis.
No te'ls mengis.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, la Sílvia de Vic.
Sílvia de Vic.
Agafa el micròfon.
El micròfon, Sílvia.
No
cal projectar.
Doncs, abans de la pregunta, una cosa que té a veure amb la biografia que heu fet i que sapigueu que jo tinc diversos amics que són músics i quan es feia al principi Operación Triunfo demanaven músics per fer playback sobre l'escenari. Que lo sepáis, ja està. Dit això, i va una mica vinculat en això, heu parlat de la síndrome de l'impostor.
Sí.
Llavors m'agradaria preguntar-vos si en algun moment l'heu tingut fent aquest programa, vosaltres tres, Neus, Peyu i Jair, I Arnau, si tu l'has tingut alguna vegada sobre l'escenari, aquesta síndrome?
És bona pregunta. És bona pregunta, Arnau.
A veure, dalt de l'escenari haig de reconèixer que no, perquè un cop ja estàs a punt de fer una actuació, doncs ja portes uns assajos previs, etc etc. A vegades l'he tingut quan em disposo a compondre alguna cosa. Com a compositor, quan t'enfrontes allò que s'anomena habitualment el full en blanc, doncs sí que imposa i a vegades creus que ets incapaç de fer qualsevol cosa, de tirar endavant, no sé per què t'han fet aquest encàrrec, tu no eres bo en això, hi havia gent molt més bona, no et mereixes aquest lloc, però bé... Això em passa habitualment, quan, sobretot quan estic iniciant una obra, la composició d'una obra.
I però... quan acabes dius, tia, que bo que sóc...
Sí. Sí. Habitualment, habitualment sí.
És meravellós.
Està fantàstic, està fantàstic. No sé si us ha passat a vosaltres...
Síndrome de l'impostor...
Les dones el tenim més, normalment.
Sí?
Sí, és veritat.
Sí, home, clar, perquè...
veritat, però després fas... més qüestionada.
Sí, això a part. Però a part fas un cop d'ull al teu voltant i dius... No.
És que home, tu no
sí,
has tingut mai.
Sí, de tots els que hi ha per aquí, jo he de ser l'impostor...
Tots ja estem arreglats,
no? No, però hi ha coses... No, que et sents més... més que dius, sí, jo, per
sí,
exemple...
però amb coses que no tenen a veure amb la teva feina, sí, normalment.
Jo és veritat que... He dit que no a les coses que em donaven aquesta sensació. Aquests als inicis, quan comences amb la teva carrera professional, a vegades ho acceptes una mica tot i llavors a mesura que pots anar triant dius, jo aquí no em sento molt còmode. Ah, com una cosa que és fer de speaker, que la gent no pot entendre per què no m'agrada fer de speaker. Que tothom... Peyu, pots venir a fer de speaker,
speaker
i
de què?
Animar coses. I jo no ho sé fer, això.
Animar coses,
no ho sé fer, no ho sé fer.
Vine a fer de speaker a la Fira del Cavall.
Sí,
de...
clar, no ja ho sé fer, no ho sé fer. No sóc un tio que m'agradi cridar l'atenció en aquest sentit.
Hi ha gent que ho fa molt bé, això.
Llavors sempre passo el telèfon de l'Ernest Codina.
Ara t'anava a dir, Ernest Codina, no et farà quedar mai malament,
no,
Ernest.
No, mai, t'ho farà bé.
Voleu una, que, gent de Catalunya, necessiteu un speaker per una cursa popular, sí, el, Ernest Codina. Codina, ja està, no em truqueu a mi.
Ja està. I a més, Ernest Codina, quan acaba d'allò, te fa de DJ fins a les 7 del matí.
Bé, últim minut de programa, temps per fer 4 preguntes a l'Arnau.
Aviam, tenim una pregunta amb una disjuntiva increïble. Què prefereixes, quedar-te calb o no poder cantar mai més?
Hòstia, diria que calb.
Calb.
No et fa pinta que t'hi quedis.
Home, no. Tard o d'hora, sí.
No, però tens no, una...
Tens una tofa. Arnau, tens tofa, tens tofa.
Sí. Doncs, sí. Anar a fer un comentari.
Què?
Ara aquest horari nou potser no seria oportú.
Ui, no, no pateixi gens.
No passa
gens.
Res. No sabem ni quina hora sortim nosaltres. És igual. Neus.
No, vols dir? No, futbolí. Saps jugar a futbolí?
Sí, home, sí, sí.
Sí? És que estem intentant organitzar un campionat de famosos de Catalunya... jugant a futbolí.
A veure, jo sé jugar, però tinc un nivell discret, eh?
Ah, doncs així no ens interessa.
Que tens síndrome d'impostor, també, amb això?
Oh, cuideu, també pot ser falsa modèstia.
Ah. No, sóc plenament honest amb això.
En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir l'Arnau Tordera, demà ens continuarà acompanyant al búnquer i tornarem, com sempre, a la 1 del migdia. Que vagi bé. Adéu-siau!
Adéu-siau! Adéu-siau!